d'adaptació a l'Institut Ramon Llull, començarà els tràmits de la nova biblioteca de Tarragona i el nou projecte museogràfic del Museu Arqueològic de la ciutat. Urtasun, sense posar xifres sobre la taula, afegia que el seu ministeri té la intenció de treballar intensament amb les comunitats.
L'Estat fins ara no ha fet aquella aportació de diners que li pertocava. Aquestes diferències de finançament, efectivament, creiem que s'han d'anar solucionant.
És molt important treballar molt a prop de les comunitats autònomes. Necessitem que les administracions cooperin el màxim possible i aquesta sempre ha sigut una voluntat d'aquest ministeri, igual que ho ha estat i ho serà en la defensa de la riquesa cultural i lingüística d'Espanya.
En aquest sentit, les dues parts també van pactar la creació d'un grup de treball per promocionar la llengua catalana.
Les 9 del matí i en clau audiovisual, atenció, perquè Tom Cruise ja està treballant en la tercera part de Top Gun. Ja ho han avançat diversos mitjans americans, entre ells el Hollywood Reporter o Variety. El guionista de Top Gun Maverick, Aaron Kruger, ja està posant fil a l'agulla a una nova entrega de la saga per encàrrec de Paramount, després que la segona entrega fos, de fet, la pel·lícula més taquillera del 2022, amb gairebé 1.500 milions d'euros de recaptació a tot el món. Per tant, hi haurà Top Gun 3 amb Tom Cruise i, a banda, Apple TV Plus, atenció als més veterans, estrena pròximament la segona temporada de Los Fraggle. Que els coneixem una mica com els Fraggle Rock, eh? És aquesta segona temporada dels Fraggle, la diversió continua, els personatges es veuran obligats a plantar cara al seu passat i acceptar que depenen uns dels altres, tot plegat amb noves cançons i la participació d'estrelles convidades com Ariana DeVos, Caterina O'Hara o Brett Goldstein. Per cert, i encara en plataformes, ja estan disponibles a Netflix i en català les dues primeres temporades de Crims. Fins ara només hi havia els capítols, els 4 de la Guàrdia Urbana, però des d'ahir a la tarda ja es poden veure tots els episodis de les dues primeres temporades de la sèrie de True Crime de Carles Porta, i insistim, en català també, a Netflix. I tal com us vam avançar ahir, sapigueu que la matinada de dilluns a dimarts a RAC1 seguirem en directe la gala d'entrega dels Premis Emmy. És el primer cop que RAC1 segueix la gala dels premis més importants del món de les sèries de la televisió. Programa especial amb Joan Lluís García al capdavant. Hi haurà Blai Morell, hi haurà David Broc, hi haurà Pere Saluda, Jim Ferrer i també Alejandra Palés. Començarà el programa a 2:45 i s'allargarà fins que calgui, fins que s'hagin anunciat tots els premis. HBO Max surt com a gran favorita en aquests Emmy amb Succession, la sèrie que acumula 27 nominacions. The Last of Us opta 24 premis i The White Lotus a 23. En el dia que avui, si parlem de l'agenda cultural, l'agenda de concerts ens porta cap a Vilaseca, al Tarragonès, per commemorar el centenari del naixement de Victòria dels Àngels. Serà un concert a moda d'homenatge a una de les sopranos més internacionals de casa nostra, en el que participaran Montserrat Seró, Mercedes Gancedo i Carlos Pachón, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels. El recital es repetirà dimarts al Palau de la Música, que és el mateix escenari on Victòria dels Àngels debutava el maig de l'any 1944. Això passarà a Vilaseca, al Tarragonès. Canviem de registre, anem fins a Barcelona. Avui toquen Los Cigarros. El grup valencià que torna a la ciutat per presentar el seu quart disc, que es diu Acantilados, ple de rock and roll, també amb tocs retro. Mentrestant, a Girona, al Festival Neu, avui actua Tom Hagen. Aquest gironí, que té un nom artístic inspirat en El Padrí, actua a l'Hort del Vermut, a les 12, a la Taverna del Foment, en format acústic. I per acabar, a l'Auditori de Barcelona, avui el protagonista és Tchaikovsky. L'OBC, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, interpreta sota la direcció de Ludovic Morló La Patètica, una de les últimes obres de l'autor rus. De fet, es va estrenar pocs dies abans de la seva mort. Just abans del concert, Jordi Oriol i la companyia Indigest faran una presentació teatralitzada de la peça. Les 9 i 4. I abans de passar el temps de tertúlia, anem amb els esports amb el Quim Salvador de nou. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
Dèiem que és cap de setmana de Supercopa, ja ho m'ho explicat, també de Lliga, perquè la resta dels equips, que no siguin Barça, Madrid, Osasuna i Atlètic de Madrid, que competien a la Supercopa, comencen ja la segona volta, oficialment. El Girona ho fa demà en horari via lliure, amb la possibilitat, per tant, com que juga, no juga ni Barça, ni Madrid, ni Atlètic de Madrid, amb la possibilitat de recuperar provisionalment el liderat.
Sí, jugarà al migdia a les dues al camp de l'Almeria, que és el QE, i puntuant recuperarà la primera posició de la classificació. A l'espera, això sí que el Real Madrid, estan empatats a punts Madrid i Girona, els blancs han de jugar dijous 1 de febrer contra el Getafe, el seu partit corresponent a aquesta 20a jornada. Després d'una primera volta històrica, el Girona encara a la segona amb ambició, i Valeri Fernández, que és un dels capitans de l'equip, fixa entrar a la Champions de l'any que ve com a objectiu en declaracions a l'Esportiu.
Clarament l'objectiu a aquestes alçades és anar a Champions. Una altra cosa que no fos ara mateix anar a Champions, sí que és veritat que seria una desil·lusió, no?, per tots nosaltres, tot i que seria una temporada on volem anar a Champions i el temps dirà si podem lluitar per alguna més.
La primera jornada de la segona volta, avui dia, ha començat aquesta nit amb una esbroncada monumental al Sánchez Pizjuán, perquè el Sevilla ha perdut 2-3 a casa contra l'Alavés.
Està fatal, el Sevilla.
I està en risc d'acabar la jornada en zona de descens. El menú de partits d'avui és Las Palmas-Villarreal a les dues, Mallorca-Celta 4:15, Derbi a Sant Mamés, Atlètic Club Reial Societat a 6:45 i Betis-Granada a les 9.
I a segona, l'Espanyol visita el camp del Racing de Ferrol amb la necessitat de guanyar per seguir la part alta de la classificació.
El partit a les 9 en directe aquí a RAC1, la convocatòria perica de 23 jugadors sense Òscar Gil sancionat, ni Comeramet, que està lesionat, ni Ramon Ramos ni Lazo per decisió tècnica. Han entrat futbolistes del filial, Omar Sadik, Roger Martínez i Jan Forns, que va debutar fa una setmana a la Copa contra el Getafe. L'Espanyol és 6è a 3 punts de l'equip gallec, el Racing de Ferrol, que va segon i que és la revelació de la temporada segona, i és a més qui marca la línia de l'ascens directe. Atenció, perquè no guanyar avui podria comportar per l'equip blanquiblau acabar la jornada fora també de les posicions de promoció. L'entrenador Luis Miquel Ramis és conscient de la pressió que tenen en aquesta segona volta.
Por el nivel de exigencia del club, ¿no? Al final todo lo que no sea estar arriba primero con 20 puntos va a ser un problema, y cuando vaya todo bien estoy convencido que se abrirán grietas por otro sitio. Pero vamos, estamos preparados y estas cosas no nos afectan. El vestuario tiene muy claro qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el plan de partido, cuál debe ser nuestro foco, y de ahí no nos va a sacar nadie.
L'Espanyol no guanya fora de casa des del 5 d'octubre a Cartagena.
Més futbol, el Barça fa venir debut aquest migdia a la Copa de la Reina.
A les 12, Albacete contra la Fundació. L'entrenador blaugrana, Jonathan Giraldez, ha donat descans a Graham Hansen i Selma Parayuelo, que s'han quedat a Barcelona, igual que Marta Torrejón, que té un esquins de turmell. El femení blaugrana té una espina clavada amb la Copa de la Reina, que la temporada passada no va poder guanyar perquè va ser redesqualificat per alineació indeguda precisament al primer partit. En plana internacional, el Nàpols, que és el rival del Barça masculí als vuitens de la Champions, jugarà aquesta tarda a les 3 al Maradona contra el QE de la sèrie italiana, que és la Salernitana, i a la Premier League destaca un Newcastle-Manchester City a 6:45.
Mentrestant, bones notícies del Barça de bàsquet, que encadena ja 5 victòries consecutives, avui va derrotar els Alguiris.
91-73 al Palau Blaugrana, 5è triomf del 2024 i 4 consecutiu a l'Eurolliga de l'equip de Roger Grimau, el tècnic ha aconseguit revertir la crisi amb què va acabar l'any passat.
Els jugadors estan impressionant. Ho dic ara i ho dic amb les derrotes, especialment en les derrotes, perquè en les derrotes, quan plouen les hòsties i plouen els insults familiars, fins i tot, un s'ha de mantenir fort i creure més que mai. I els que tinc més a prop creuen molt. Jo crec molt. I els jugadors creuen molt.
Darío Brizuela amb 24 punts i Jabari Parker amb 18 han estat els pilars de l'equip, que ara és segon a l'Eurolliga. Avui a l'ACB, Girona-Palència de 6 i a 6:45, Joventut-Saragossa amb el debut de Shane Evans amb la samarreta verd i negra, i a la Lliga Femenina, Cadí la Seu, Perfumeries Avenida, 6:45.
I 3 apunts ràpids, la selecció espanyola femenina de waterpolo juga aquesta nit la final de l'Europeu.
Sí, a les 9 a Eindhoven contra la selecció anfitriona, els Països Baixos, que són les vigents campiones del món. Espanya defensa el títol europeu i juga la tercera final continental consecutiva. Més waterpolo, la selecció espanyola masculina jugarà demà semifinals de l'Europeu de Croàcia contra Itàlia, que hi va eliminar Romania. La selecció espanyola masculina d'handbol ha tingut un mal debut a l'Europeu, ha perdut 29-39 contra Croàcia, demà segon partit contra Romania, i avui és dia de descans al Rally Dakar amb Carlos Sainz i Lucas Cruz, líders a la categoria de cotxes a l'equador de la prova, amb 20 minuts de marge sobre el seu company d'Audi, Matías Ekström, i 29 sobre Sebastián Loeb. D'altra banda, el pilot tarragoní de motos Carles Falcón ha estat traslladat en avió medicalitzat a Espanya, on hi continua ingressat en estat crític.
Les 9 i 9 minuts, gràcies Quim, fins ara.
RAC 1. Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintura, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMarkt i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 11 minuts.
ولن يمر دون عقاب.
No sabemos el alcance todavía, si es que la Unión Europea va a aprobar o no una misión, pero mientras tanto la posición de España es no intervenir en el mar.
És el que jo ahir vaig preguntar sistemàticament al ministre Bolaños, exactament què és el que hi ha de delegació. Diu, no hi ha res. No hi ha repactat.
Mai no renunciarem a tenir més capacitat ni ens fa por assumir competències complexes. Un govern amb vocació nacional hauria de celebrar la possibilitat d'eixamplar les competències en matèria d'immigració.
En el moment que s'arribi s'haurà de valorar com estan les conques properes i quina és la conca més apta per poder omplir aquests vaixells per arribar a Barcelona.
Quan els àrbitres diuen a mi el senyor Negreira no em va influir en res perquè no teníem gairebé contacte, doncs això demostra o deixa, diguéssim, aplana el camí pel tema de la innocència del Barça en quant a la corrupció esportiva.
3 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. Aquestes són algunes de les veus del dia que avui de seguida comentarem amb el Carles Fernández. Com estàs, Carles? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ben retrobat el 2024,
Ja ho sé, home,
però jo no t'havia vist.
Ui, has de saber.
Sí.
Hi havia bolis. Feia taula, s'estava molt bé, ens va cuidar molt la Clara,
No, ja ho sé.
No feia fred a l'estudi.
Vinga, ja som. Hola, Sara González, bon dia. Quina benvinguda, realment. Hola, Alejandro López Font, alguna crítica més?
La primera vegada no he notat el canvi.
Ja. Jo...
El benestar dels tertulians...
seguiu, esteu anant bé, Vull dir, trobo que és una benvinguda...
Progressen adequadament.
La Clara ens va cuidar molt.
Ja. Les cadires, bé?
Les cadires segueixen esgarrapant les mans.
Va venir Pedro Sánchez i semblava que ja estava resolt i encara no...
Les cadires esgarrapen.
Sí. No vau fer la carta als Reis?
No, jo sí. Ah. L'altra cosa és que potser no ens hem portat bé, però vaja. Hola, Mariona Ferrer, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Des de les comarques de Girona. Ara de seguida parlem de diverses qüestions. Home, el debat que ha marcat la setmana, que és la qüestió migratòria, de seguida m'agrada comentar-ho amb vosaltres. De seguida parlarem també d'aquesta crisi que pot obrir-se, que s'està obrint al Mar Roig. Ara de seguida parlarem amb algun expert sobre el que està succeint, perquè hi ha alguns experts en el costat de mercaderies ja avisen de les conseqüències immediates que pot tenir tot el que està succeint davant de les costes del Iemen. Però abans de parlar d'aquestes qüestions, saludem el Xavi Segura. Com estàs, Xavi? Bon dia.
Bon dia.
Perquè un altre dels temes que us explicàvem a l'informatiu és que la qüestió de la sequera, que s'hi està treballant des de fa temps amb tot el tipus de mesures, algunes molt extremes i que ens recorden l'any 2008 com l'arribada d'aigua amb vaixells des del port de Tarragona cap a Barcelona, l'Esteve Girala ens explicava des de Tarragona que les proves perquè això es pugui fer estaran enllestides al gener. sigui que el mes de gener, quan s'acabi el mes de gener, probablement ja hi haurà l'okay d'infraestructures perquè, si cal, es pugui enviar aigua en vaixells des de Tarragona cap a Barcelona. Dic això perquè la qüestió de la pluja va ser no ha sigut un mal inici el 2024, des de Reis fins a aquest inici de setmana, però vaja, s'ha interromput de sec, no? Això aquest cap de setmana no pinta pluja.
No, de fet, venim d'aquesta borrasca que va ser una mica descafeïnada,
sí, això també,
aquesta setmana, molta mala sort vam tenir, i de cara a aquest cap de setmana, res de precipitacions. De fet, avui esperem força sol en general, típic temps anticiclònic. Ara sí que hi ha boires gebradores, que va molt bé pel camp, pels boscos, aquesta boira gebradora, aquest glaç que genera, però vaja, aquests núvols baixos ara al matí, algunes bandes de núvols alts i prims que aniran a més a la tarda, perquè demà diumenge hi haurà més núvols, creua una cua de front que tot estirà, deixarà al tard alguns ruixats o alguna gota a ponent i a l'Alt Pirineu, però pel que fa a la pluja, mala peça al taler, no se'n veu per enlloc.
No se'n veu per enlloc, eh?
No, la setmana que ve sí que tindrem aquesta situació potser una mica més inestable a partir de mitjans, finals de setmana, però no es veu cap temporal amb cara i ulls. Sembla que seguirem amb aquesta tendència atlàntica que a casa nostra doncs porta poca precipitació, i tot plegat amb temperatures, atenció, que pujaran bastant a partir de diumenge, sobretot.
Ah, sí?
Sí, tindrem una situació de temperatures a l'alça, especialment la setmana que ve, quan podrien rondar les màximes més altes els 20 graus, que això ple gener...
Hosti, noi.
Sí,
fa que no mal cap el Carles, perquè
la setmana dels barbuts.
Doncs sí. Mira, la setmana dels barbuts.
La vostra.
Diuen que és la més freda de l'any,
doncs mira,
no ho serà.
20 graus.
Passarem d'un extrem a l'altre, perquè aquesta setmana ha estat molt freda, de fet la més freda del que portem d'any, i fins i tot aquest matí hem tingut glaçades extenses i localment intenses. Per exemple, cal destacar els 11 graus sota zero assolits a Das, a la Cerdanya, 7 sota zero Prades, Baix Camp, 6 sota zero al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, o 5 sota zero, per exemple, a Sant Pau de Segúries i a les Borges Blanques. També ha fet molt fred al litoral, no tant a la Costa Brava, per la presència d'alguns núvols baixos i de tramuntana, i també molta inversió tèrmica. Si a Das tenim 11 sota zero, ben al costat, a la Tosa d'Alp, a 2.500 metres, doncs 0 graus de mínima. Molta diferència, fred de ple hivern, però a partir de demà i la setmana que ve, tot plegat s'acaba amb temperatures per sobre del que tocaria.
No ens donarà temps d'aclimatar-nos al fred, que...
No, porto bones notícies, eh?
S'ha creu, de veritat, eh?
Sí, ni perquè... pluja, ni temperatures normals per l'època, la setmana que ve.
Déu-n'hi-do. Xavi, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
Vinga, va, fins ara. Passant ara 2 minuts d'un quart de 10 del matí, el que deia de seguida, m'agradarà parlar de diverses qüestions. Una d'elles, em sembla que és... clar, el tema de la setmana, que excita moltíssimes qüestions, crec que és lògic que se'n parli a Catalunya, sent la zona de l'Estat que concentra percentualment el nombre més gran de migrants de l'Estat espanyol, sent una qüestió que afecta, que preocupa, que hem vist que a nivell europeu també se'n parla moltíssim i que té conseqüències també electorals, és lògic que se'n parli. La pregunta és si se'n parla i si estem preparats per tenir-ne un debat serè com a l'alçada de les circumstàncies, la qüestió migratòria. Perquè és, òbviament, una de les armes polítiques més grans que hi ha. O sigui, tocar aquest botó pot excitar molts ànims d'una banda i de l'altra. I de seguida m'agrada parlar d'aquest acord de Junts amb el PSOE i de la gran pregunta, que és: Catalunya ha de gestionar els fluxos migratoris o no? I de quina manera? Per aconseguir què, exactament? Bé, això serà de seguida. Però abans, la qüestió del Mar Roig. Hem sabut aquesta matinada, de fet hem tingut en les últimes 24 hores aquesta ofensiva dels Estats Units i del Regne Unit en aquesta zona, que sabeu que no des de l'inici, però molt aviat amb la qüestió de la guerra de Gaza es va conflictivitzar. És una zona de trànsit de mercaderies molt important, prop entre un 20 i un 30% de les mercaderies del món passen per aquesta zona, i això, des del punt de vista geopolític, però també econòmic, té importància molt, molt gran. El que hem sabut d'aquesta matèria és que els Estats Units han tornat a llançar atacs contra els rebels hutis al Iemen, això vol dir sobre el terreny, sobre el territori del Iemen, i hem sentit també alguns dels responsables hutis dir que hi haurà conseqüències de tot això. Els Estats Units estan intentant que també la Unió Europea s'impliqui en aquesta qüestió. Espanya s'hi resisteix. Avui hi ha una anàlisi molt interessant a La Vanguardia que apunta que, més enllà del que va dir ahir Margarita Robles, la ministra de Defensa, sobre la no implicació d'Espanya directament en aquest conflicte, els motius públics, hi ha un motiu de fons també, que és intentar tenir la majoria suficient al Congrés dels Diputats per llançar una ofensiva d'aquesta magnitud. Però en tot cas, deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el professor de Barcelona Estudis Internacionals i ESADE, expert en relacions internacionals, Gabriel Garrum. Senyor Garrum, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estàvem explicant aquest matí, i bona part de la premsa internacional en parla, del risc que el que està passant al Mar Roig, que hi haurà gent que li fa la impressió que li quedi lluny, però que li afecta de forma molt directa, es converteixi en un capítol 2 de la guerra a Israel, però en què els actors implicats siguin moltíssims més. Creus que va per aquí la cosa?
Bé, són reverberacions del que està succeint a Gaza. Més que una rèplica per se, perquè òbviament la magnitud del que succeeix a Gaza va molt per sobre de qualsevol altra consideració, però són reverberacions, és a dir, que el sud del Líban hagi sigut bombardejat és una reverberació, que hi hagin hagut un augment d'atacs de milícies iraquianes sobre altres posicions és una reverberació, i això del Mar Roig, per descomptat, ho és. I és una important, perquè, com bé deies, ens cau molt lluny des d'aquí, però no ens cau tan lluny, per exemple, els productes que consumim, l'energia, etc, 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 i les rutes comercials són importants en aquest sentit. Mm.
De fet, ja hem vist que hi ha empreses com Volvo, com Tesla, amb les seves seus a Europa, que ja han dit que de moment aturen la seva producció perquè no estan segurs que els hi arribin el material amb aquestes rutes. Ja sabem, alguns experts del trànsit internacional que ens han explicat també a la ràdio, que algunes empreses ja han decidit fer la ruta alternativa, això vol dir vorejar per tota l'Àfrica, i això vol dir 10 dies més per cadascun d'aquests contenidors, per tant, els costos augmenten, per tant, això ho podem notar tots plegats. Per tant, sí, efectivament, ja no només per interès geopolític o interès mundial o interès de drets humans és interessant el que està passant, sinó també perquè les nostres butxaques ho podem notar, no? Hi ha un risc real d'explosió del conflicte a tota aquesta àrea després del que està succeint?
Clar, el problema aquí és la dinàmica d'escalada. Mm. És a dir, els hutis, el que han estat fent durant aquests mesos, aquest és l'argumentari, aquesta és la lògica política des del seu propi discurs, és que com la situació a Gaza ha anat empitjorant, no hi ha hagut un alto al foc i gran part de la comunitat internacional ha donat suport a Israel, ells atacarien a bucs mercants que fossin o de propietat israeliana o que tinguessin al seu destí ports israelians. Per tant, és una espècie d'acció de sabotatge o acció, en aquest sentit, més controlada contra aquests vaixells. Sí que és cert també que fer el tracking de quins vaixells tenen propietat israeliana o no, quins van a Israel o no, ha fet que altres vaixells també fossin atacats. Clar, aquí el problema és que ens trobem en una situació d'escalada claríssima. Mm. Si bé l'administració dels Estats Units havia dit per activa i per passiva que justament el que volien era evitar una escalada regional, és a dir, que la situació a Gaza no tenia per què ampliar-se o reverberar de manera molt, molt intensa a altres zones, clar, quan comences a entrar en accions militars d'aquesta magnitud, crec que han sigut com unes 30 posicions militars dels hutis al Iemen, això el que genera és, òbviament, una dinàmica d'escalada mútua. I amb grups no estatals com aquest, com els hutis, amb una retòrica molt específica, també molt vindicativa en contra d'Estats Units, d'Israel, i amb la situació de guerra civil pròpia que viu al Iemen, tot i que en aquests últims anys amb una miqueta més de pausa, és cert que això el que fa és inflamar, en certa manera, les accions del grup i també la inestabilitat a la regió.
De fet, avui bona part de la premsa parla de l'Iran com el gran aliat dels hutis, parla de l'Iraq, parla de Somàlia, parla d'Eritrea, parla de l'Aràbia Saudita, parla dels Estats Units, d'Europa, del Regne Unit, parla de la Xina, parla de Rússia. És a dir, tot el que està succeint allà és una bomba de rellotgeria perquè això sigui un conflicte que vagi escalant-se.
Sí, una de les qüestions complexes sempre dels conflictes d'Orient Mitjà, per exemple, és l'alta connectivitat d'aquests escenaris. És a dir, ja no només de grups no estatals, per exemple, una gran pluralitat de grups no estatals que hem anat parlant durant aquestes setmanes, apareix Hezbollah, apareixen els Houthis, apareixen molts altres, però també la seva connexió amb actors regionals o fins i tot amb situacions de tensió o conflicte internacional. Però clar, aquí hi ha dues qüestions. Una és, òbviament, intentar entendre, no?, per què és, quin és l'efecte d'aquests conflictes i quin és el seu desenvolupament. Però després hi ha una qüestió de fons, i és que no oblidem, per exemple, que Yemen porta més d'una dècada en guerra civil. Una guerra civil també que ha causat una de les pitjors catàstrofes humanitàries que hem vist mai en la història. No oblidem tampoc la situació actual a Gaza, no oblidem la situació a Síria, per exemple, o a Iraq, que també han permès que determinats grups tinguin capacitat i es facin forts allà. Per tant, hi ha tota una sèrie de qüestions de fons que han fet també que avui dia parlem d'una regió amb una situació conflictiva i d'injustícia molt, molt gran.
Quina importància hi té l'Iran en això? Perquè al final la perspectiva pot ser que això sigui una manera de confrontar Estats Units contra l'Iran a través d'un intermediari.
Sí, els Houthis són un grup armat i la gran majoria dels seus seguidors professen una branca del xiisme. I ja des de l'ascens del grup, sobretot a partir del 2014, quan són capaços de derrocar el govern de Yemen, i aleshores comença a haver-hi una coalició d'Aràbia Saudita i altres en contra del grup, des d'aquell moment Iran sempre ha actuat com una espècie de suport armamentístic i militar cap al grup. Per tant, quan ens imaginem en aquesta espècie de taulell d'Orient Mitjà quina és la posició d'Iran, doncs òbviament aquí apareixen grups com Hezbollah, apareixen grups com les milícies xiites de l'Iraq i apareix també el grup dels Houthis a Yemen. Per tant, des d'un punt de vista militar i de suport estratègic o fins i tot de discurs, no?, aquesta idea de l'eix de la resistència i aquestes narratives, els Houthis són una part molt important. Però, a més, els Houthis també són un grup local, o són un grup que formen part de la pròpia política del Yemen. És a dir, aquest tipus de grups no només s'han d'analitzar, no?, des d'un punt de vista d'una peça d'un actor més gran que ells, sinó que també són actors dins del propi taulell del Yemen. I accions com la que han succeït en aquests últims mesos i arran dels bombardejos d'aquests últims dies, ells també han desenvolupat una maquinària de suport, de reclutament molt més important i obliga també a la comunitat internacional a començar a tractar-los com un actor amb el qual s'hi ha de parlar. Per tant, com els Houthis no són el govern legítim del Yemen i no són el govern internacionalment reconegut del Yemen, aquí ells també estan forçant de dir, doncs ara veniu, i com que nosaltres controlem un espai tan crucial com Bab el-Mandeb, ara estem obligats, nosaltres, a convertir-nos en un actor rellevant en la política.
Acabo tot això en un any en què els Estats Units voten les eleccions.
Doncs sí, i ja hi ha hagut moltes crítiques internes sobre fins a quin punt, i aquí hi ha un debat, òbviament, fins a quin punt les accions de bombardejar el Yemen sense autorització del Congrés americà, això és una violació de l'article 1 de la Constitució americana, i fins a quin punt l'ús del terme autodefensa o defensa pròpia, que és el terme que s'ha esgrimit per justificar legalment aquestes accions, té sentit en aquest cas. És a dir, s'ha esgrimit l'autodefensa o la defensa pròpia perquè aquests atacs dels Houthis era sobre la llibertat de navegació i els interessos d'aquests estats. Però fins a quin punt es pot esgrimir aquest argument en aquest cas? Per tant, sí. Fins i tot des d'un punt de vista de política americana és una qüestió sobre la taula.
Veurem què és el que passa els pròxims dies, les conseqüències que pot tenir per tots nosaltres. Moltíssimes gràcies al Gabriel Garrum, que és professor de Barcelona Estudis Internacionals i ESADE, expert en relacions internacionals. Fins ara, Gabriel, moltes gràcies.
Merci, bon dia.
Volíeu fer algun apunt sobre aquesta qüestió? Perquè, òbviament, més enllà del que ja ens explicava el Gabriel, les conseqüències que pot tenir a nivell geopolític per la regió, la implicació de diversos agents, de països diversos, és que en el dia a dia, això com quan hi ha hagut conflictes diversos o dificultats en el trànsit de mercaderies, això té implicacions bastant immediates.
Sí, sense controlar, diguem, la situació geopolítica massa, sense saber-ne massa d'això, però el que està clar és que ningú té rebost ni ningú té magatzem. Llavors tot és al mar i tot és a la carretera.
Sí.
Llavors en el moment en què ja ho vam veure en una situació que no té res a veure amb la guerra, però que és que un vaixell que queda trabat.
Sí, sí.
Doncs això ja va provocar, diguem, un delta baix, no? Un delta baix, i vam estar 15 dies, doncs, que a veure qui traia el vaixell i qui el sabia modificar. Doncs òbviament quan empreses com Marx o aquestes grans empreses logístiques de transport decideixen, doncs, canviar la ruta, doncs això, a banda de 10 dies, doncs ja ho heu explicat, no? El consum de petroli, de gasoil, etc., doncs
aumenta,
això es dispara. Però també fa reflexionar sobre com, quan això afecta la butxaca, que és ràpid que es posen d'acord els determinats estats per actuar, no?, i per intentar que això s'aturi, i quan afecta persones, només a persones, doncs bé, com s'ha de ser diplomàtic, mm-hmm, i la cosa s'allarga, i per intervenir no hi ha tanta pressa, no? Però bé, les coses són com són i són així, però sí, certament és un punt molt, molt dèbil i molt delicat, perquè una de les principals mercaderies que passen per allà, doncs són les asiàtiques, que és el camí curt, i clar, l'Àsia és
Europa,
cap a
Europa, sí.
I l'Àsia és...
Sobre això, és molt interessant també, si llegiu l'article de Lluís Bassets al País, que quan la narrativa intenta desvincular això del que ha passat a Gaza, vull dir, quan estem parlant de l'atac d'Israel a Gaza de forma tan intensa, ja no només es parla de drets humans, que ja és prou important, ja no és només la mort de persones, és que això té conseqüències, sempre. I per tant desperta tensions. Tu quan obres una caixa dels trons, a veure què la tanca després, no? I és molt intens el que està passant allà. Per tant, a partir d'aquí, intentar controlar d'altres qüestions, doncs, és prou
curiós,
difícil.
És curiosa també la perversió que es produeix del llenguatge, no?, que en nom del dret a defensa o d'autodefensa s'empara la impunitat per cometre determinats atacs, això per una banda, i també per donar cobertura d'Estats Units a l'atac indiscriminat i continu en el temps que està fent Israel sobre la població de Gaza, i després com en nom de garantir l'estabilitat al Mar Roig, no?, perquè és l'argument que van esgrimir Estats Units i Regne Unit per justificar la intervenció que han fet, els atacs que han fet al Mar Roig, doncs justament és una paradoxa, perquè el que provoques és aquest efecte reverberació del que ens parlava el professor Garrum, no?, i que pot acabar incendiant encara més i que pot ser el detonant al final perquè s'estengui el conflicte en tota la regió del Pròxim Orient. Em crida l'atenció aquesta perversió del llenguatge, que no és nova, però que ens demostra que efectivament estem en el nivell de conflictivitat més alt des de la Segona Guerra Mundial. Fa poc el SIDOP comptabilitzava fins a 33 guerres actives en aquests moments, i com en bona part d'aquests conflictes el posicionament d'Estats Units és absolutament determinant. Perquè acabin les hostilitats entre Israel i Gaza, perquè hi hagi un alto al foc, el posicionament d'Estats Units és el que és determinant. I ho deies, hi ha una campanya electoral, això mai afavoreix a la fi dels conflictes, perquè s'utilitzen electoralment mentre es van vulnerant drets humans i mentre es produeixen morts de civils innocents.
Algú volia fer alguna promesa?
Bueno, a veure,
molt breu.
La protecció del comerç internacional ens afecta a tots, això és evident. Estem en un període d'inflació absoluta, i que això comportarà, pues, no poder rebaixar aquesta inflació, i això ens afecta a tots, evidentment. Jo, clar, posant-me des del punt de vista de Yemen, Yemen és un país pobre, que no té petroli, que està al costat d'Aràbia Saudita, que està al costat d'un entorn de milionaris, i ells són pobres. Els sutis, aquí estan prens de, bueno, guerres civils. Home, i ha dit una cosa el professor que a mi m'ha obert, i dic, escolta'm, és que volem dir alguna cosa per negociar. O sigui, a lo millor, siendo buenistes, escolta'm, els Yemen i els sutis d'això treuen alguna cosa, que al final el que has d'aconseguir, si tu estàs dirigint o formes part de les èlits d'un estat per governar, és, oiga, traigan inversiones aquí, o sea, negociarem, i perquè nosaltres som pobres i Yemen és un dels països més pobres del món. Entonces, si no, quin sentit té hem d'atacar tot el que sigui Israel? O sigui, per atacar Israel hem de posar el món...
No? Bé, les manifestacions,
el comerç internacional ha de patir tothom perquè hem d'atacar els vaixells...
Les manifestacions que hi havia ahir, almenys pel que vaig veure llegir al Iemen, a la capital, no eren unes manifestacions reivindicatives de, diguem, d'inversions econòmiques, sí, sinó que estaven per això... orientades... des d'un...
Aire en contra.
En contra dels Estats Units, clar, i tal, molt vehiculades des d'un punt de vista més ideològic i religiós.
Absolut.
Diguem, bueno. Més, vaja, que no tenien a veure amb si tenim un nivell econòmic millor o pitjor, sinó que és aquesta...
Pues això és el trist.
I segurament Iran és el gran actor.
No? Passen 4 minuts de 2:15 del matí. Permeteu-me res, 2 minuts i de seguida virem cap al debat de la setmana, que és el debat migratori. De seguida saludarem un expert en aquesta qüestió i m'agradarà saber la vostra opinió. Si obre si és un tema del qual s'ha de parlar o del qual no se n'ha de parlar. Ara en parlem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
Al gener vine a Lidl i estalvia't més de 70 euros en les nostres més de 360 ofertes. Ara 12 hamburgueses mixtes per 5,79, t'estalvies un 20%. I 6 quilos de patates per 4,99, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
L'avaria del cotxe, la Universitat de l'Anna... No sé com arribaré a final de mes.
Tranquil. Si llogues el teu pis amb Lloguer Segur, pots sol·licitar l'avançament de fins a 3 anys de renda per fer front a imprevistos econòmics o nous projectes. Informa't a lloguersegur.cat o al 910-775-775. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
33.161 33161
Sèrie
47047.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
37 minuts. Avui acompanyats de Sara González, de Carles Fernández, Alejandro López Fonta i Mariona Ferrer. Bé, jo intentava explicar aquest matí que és raonable que un país vulgui debatre sobre la migració, sobre la immigració. És raonable. El que passa és que és un debat espinosíssim.
És obligat, no?
I obligatori. És un dels temes més importants que pot tenir un país. Que Catalunya necessita la immigració, em sembla que és una evidència. Que Catalunya és un país format per immigrants és una altra evidència. Que Catalunya no pot parar l'arribada d'immigrants és una altra evidència. Un, dos, tres. Claríssim, això. A partir d'aquí, també és una evidència que l'arribada d'immigrants a qualsevol lloc del món i amb una mida important genera tensions. Em sembla que això és una altra evidència. Tensions de tipus, de tots els tipus. De tipus cultural, de tipus de convivència, de tipus en la gestió dels recursos públics, en la gestió a l'educació, a la sanitat, en l'àmbit laboral, en la incomprensió o la comprensió dels nouvinguts respecte als autòctons. Això és una evidència i passa tot arreu. No és difícil d'entendre. La pregunta és, davant d'això què? No? Què fan els diversos països? Davant d'això, què se suposa que pot fer Catalunya o deixar de fer? Què és el que demana Catalunya fer a l'Estat que no estigui fent l'Estat? Em permeteu que abans que sentir la vostra opinió de si creieu que aquest és un debat que es pot tenir, que s'ha de tenir, de quina manera s'ha de tenir, que saludi el catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la Universitat de Girona, el senyor Ferran Camas. Senyor Camas, molt bon dia.
Hola,
Hola, molt bon dia. És un plaer estar en aquest programa.
Moltes gràcies. Un plaer per nosaltres. Hi ha diversitat de punts de vista, perquè, clar, aquí el, una de les qüestions, i avui llegim molts articles a la premsa parlant d'aquesta delegació de les competències en immigració, i bona part d'aquests articles, quan els periodistes parlen amb alguns experts, diuen que no és possible el que se suposa que ha demanat Junts per Catalunya, que la transferència de determinades delegacions de competències no serà possible, i que la idea que en algun moment va llançar Jordi Turull de la possibilitat que un país com Catalunya decideixi, o un govern, decideixi fer fora un immigrant per motiu de multireincidència, per exemple, no és possible, perquè finalment qui ho decideix és un jutge. Vostè té clar què pot fer, què pot deixar de fer i què és possible que faci Catalunya en aquest àmbit?
En fi, és una qüestió veritablement molt sensible per l'Estat i, naturalment, com està dient, molt sensible per la Comunitat Autònoma de Catalunya. Li explicaré. El que jo diré ara prové bàsicament del que està establert en la Constitució i de la doctrina que el Tribunal Constitucional, per cert, en la famosa sentència de l'Estatut d'Autonomia del 2006, va dir sobre el que diu la Constitució en matèria d'estrangeria i immigració. La Constitució diu que l'Estat té la competència exclusiva en estrangeria i immigració. I em podem preguntar, i això per què? Perquè per l'Estat és molt sensible controlar qui entra, controlar quines condicions ha d'entrar a Espanya, controlar quants entren i també controlar qui se n'ha d'anar. Aquesta és una qüestió que forma part de la pròpia sobirania de l'Estat. En aquest sentit, si es diu que, per exemple, una comunitat autònoma pot tenir competències per decidir a qui concedeix autoritzacions de residència o a qui expulsa, jo m'he de posar la jaqueta de jurista, no? I dir que avui, amb el plantejament actual constitucional, no seria viable jurídicament. Per què? Perquè és una competència exclusiva de l'Estat, que, a més, és històrica, és tradicional, afecta la seva capacitat de poder, no? A l'establir fronteres, a decidir qui ha d'entrar, al decidir concedir una autorització de residència, no? Que és la que dona drets i deures als estrangers quasi equivalents als espanyols, que els hi permet decidir aquí. Clar, què passa? Si Catalunya tingués, si em permeten un exemple, si Catalunya tingués la possibilitat de donar autoritzacions de residència, clar, la qüestió seria que aquesta autorització de residència se suposa que afectaria a tot l'Estat. Què diria Aragó si que la comunitat autònoma donés autoritzacions de residència si l'estranger se'n va a l'Aragó a demanar qualsevol cosa? És a dir, aquesta és una prerrogativa que es queda a l'Estat, i en aquest sentit jo penso que en la legislació actual i com s'interpreta, la qüestió és molt difícil d'aconseguir. Ara bé, ja aniré acabant. Ara bé, té competències Catalunya en matèria d'immigració, segons l'Estatut d'Autonomia? Sí. Per cert, té competències en matèria d'immigració, particularment té una competència que és la primera acollida d'immigrants, és a dir, el fet de donar orientació als immigrants, sí. Primers serveis sociosanitaris, o també té la competència d'autoritzacions, de donar autoritzacions inicials de treball, no la primera autorització de treball. Aquestes competències van ser validades pel Tribunal Constitucional. Per què? Perquè va dir que en el fons es tracta, i això és molt complex, però ho intentaré dir en una frase, es tracta de competències que no són estrictament d'immigració, sinó que provenen de competències que ja té la Generalitat, com per exemple el treball. Si la Generalitat té competència en treball, home, si s'ha de donar una primera autorització de treball a un estranger, doncs li pot donar, ho pot donar la Generalitat. O en primera acollida, si la Generalitat té competència en matèria d'orientació, de formació sociosanitària, home, doncs també pot oferir aquestes competències als estrangers.
Però això ja ho fa, senyor Camas?
Com?
Això ja ho fa la Generalitat?
Això ho està fent. Té aquestes competències bàsiques. Primera acollida d'immigrants i segona autorització inicial de treball. Una altra cosa és que la Generalitat pugui ampliar,
aquí.
Que aquí seria discutible, podria aconseguir, pugui ampliar aquestes competències que té.
Cap a on?
Per exemple, si en comptes de la primera acollida, doncs l'acollida universal i d'aquí la integració. És a dir, estic pensant, és a dir, són només plantejaments hipotètics. Podríem pensar en una acollida total, és a dir, no només centrada en la primera orientació i els primers serveis sociosanitaris, sinó establir mesures, és a dir, establir recursos que facilitessin la integració de l'immigrant. O respecte de l'autorització inicial, doncs en comptes de la inicial, també a lo millor tenir la possibilitat de renovar aquestes autoritzacions de treball, no? És a dir, quan un estranger arriba a Catalunya, se li dona una autorització inicial de treball per la Generalitat d'un any. Doncs al cap d'un any, l'estranger, si vol mantenir-se a Espanya, ha de tenir la renovació d'aquesta autorització, que ja depèn de l'Estat, per cert. La qüestió és que, o millor, es podria pensar si Catalunya podria tenir aquesta competència, no? Però ja li dic, són plantejaments hipotètics sense que posi en qüestió el principal, i és que la capacitat de donar autoritzacions de residència als estrangers, així com l'expulsió, són competències exclusives de l'Estat.
Clar, aquí és una cosa interessant, perquè crec que és obvi que el debat s'enverina o es posa interessant, depèn de qui ho vegi, quan estem parlant de permetre a un immigrant entrar o fer-lo fora, no? Aquestes dues coses que diu el catedràtic Ferran Camas, que són competència exclusiva de l'Estat. Permetre, per tant, donar permís a una persona que creui la frontera, o, en el cas que hagi creuat la frontera, agafar-lo i tornar-lo al seu país. Bé, aquest segon àmbit és el que s'ha posat més al damunt de la taula les últimes hores. Però la pregunta és, els estats, inclòs l'estat espanyol, poden fer fora a un delinqüent pel fet de ser delinqüent i estranger?
Efectivament, l'estat, com qualsevol, generalment és una pràctica que succeeix a altres, als estats de la Unió Europea, pot decidir sancionar a un estranger, per exemple, en situació irregular, que no té autorització de residència, per exemple, és a dir, que està vivint, a vegades inclús treballant, quan no ho podria fer, vivint o treballant a Espanya sense documentació.
Algú, un sense papers el pot fer fora?
Exacte. Sí. Se li pot obrir un procediment sancionador que acaba una carta d'expulsió i executar aquesta expulsió.
Clar, però també... jo preguntava per un delinqüent, és a dir, una persona que potser. En aquest cas sí que té permís d'estar aquí, té permís de residència i té permís de treball i està treballant, i que es detecta, que es troba que bé, comença sent furs a la Rambla de Barcelona. Té competència un govern per dir aquest senyor fora?
Sí, l'Estat té competència per decidir concretament que per la comissió d'un delicte que superi un any de presó s'arbitri concretament un procediment d'expulsió que faci que aquesta persona hagi de marxar, generalment amb execució, amb intervenció finalment judicial, perquè és el que sol passar, hi ha recursos i llavors intervé el jutge, però el jutge pot validar aquesta decisió. Sí, efectivament. Una altra qüestió, si m'ho permeten, és que en general hi ha informes que venen a dir que a la Unió Europea, no solament a Espanya, sinó en general als estats de la Unió Europea, hi ha certs dèficits en el nombre de persones que han rebut un ordre d'expulsió i que finalment són expulsades. M'ho diré d'una altra manera. No tots els que han rebut una ordre d'expulsió o una resolució judicial d'expulsió, diguem així, són expulsats. Per què? Perquè veritablement en alguns casos és difícil expulsar una persona. Primer, per expulsar una persona se l'ha de portar al seu país d'origen. En alguns casos això pot ser costós. En altres no es coneix el seu país d'origen. O senzillament amb el país d'origen no hi ha un conveni que permeti que els seus estrangers, els seus personals d'origen, tornin al país. Però en tot cas, responent a la seva pregunta, sí, l'Estat pot decidir, de fet decideix que s'expulsin immigrants, ja sigui per situació irregular o, com vostè diu, per la comissió de delictes. Generalment, si són superiors a un any.
En el cas de la comissió de delictes, perquè entenc que el primer, que és hi ha un migrant o una persona que no té papers i l'Estat decideix administrativament que aquesta persona se la retorna al seu país, en el cas que se sàpiga quin sigui aquest país i hi hagi acord amb aquest país per part de l'Estat, que ja són dues condicions i no són menors, però en el cas de la comissió de delictes, deia, ha d'haver-hi la implicació d'un jutge, finalment, no?
En el cas de la comissió de delictes, que pot ser, efectivament, que un dels procediments és la via judicial, efectivament, ha d'haver-hi la intervenció d'un jutge, perquè, a més, ha d'haver-hi allà el reconeixement de que s'ha produït un delicte, d'acord? És a dir, és el jutge el que ha de dir que s'ha produït un delicte, i en aquest sentit, la pena pot ser la mesura és l'expulsió en substitució de la pena. Generalment, el fet de que les sentències es tardin en el temps pot ocasionar molta lentitud en que finalment això passi. Però, efectivament, en els casos de comissió de delictes, una de les vies és que intervengui el jutge, d'acord, dient que s'ha produït un delicte. Llavors, concretament, l'Administració General de l'Estat, particularment la Policia Nacional, pot iniciar el procediment per expulsar aquesta persona que no compleixi la pena, sinó que sigui expulsat. Això passa generalment excepte en dos delictes, el tràfic d'éssers humans, és a dir, justament el tràfic d'immigrants, que no es pot substituir, i la tracta d'éssers humans, per exemple, per motius d'explotació en el treball o explotació sexual, efectivament.
Però en tot cas, entenc que sense judici no hi ha possibilitat d'expulsar de forma immediata, igualment.
M'està parlant concretament amb persones amb delictes.
Sí.
Sí, no. Ha d'haver-hi un judici, clar. Aquí ha d'haver-hi clar que s'ha comès un delicte.
Mm-hmm. Ara sí, estàvem repassant el que deia el diari Ara, perquè molta gent al llarg d'aquesta setmana ha començat a dir, bueno, i què fan els altres països? Bé, a França, segons el diari Ara, pot expulsar immigrants que hagin comès delictes parats amb 5 anys de presó, que es considerin una amenaça per l'ordre públic, cosa que aquesta segona part és tan oberta que... Què vol dir una amenaça per l'ordre públic? Regne Unit, s'ha d'expulsar automàticament a qualsevol estranger condemnat a partir d'un any de presó, si ho requereix l'interès públic. Alemanya facilita la deportació de nouvinguts que no tinguin permís de residència o que puguin suposar un perill, per exemple, per la multireincidència, precisament. I a Itàlia reserven el dret d'expulsar els migrants, també els regulats, si cometen un delicte d'aquest tipus. Des d'aquest punt de vista, ja, no només parlant d'expulsions i de multireincidències i delictes, etcètera, etcètera. Des del seu punt de vista, encara que potser no és l'àmbit que toca, senyor Camas, però per què el debat de la migració, políticament parlant, sempre és tan delicat? I hi ha partits que els hi fa por tenir-lo i d'altres que no tenen cap por en utilitzar-lo?
Doncs veritablement és una gran qüestió la que em planteja. Jo només el que vull dir és el següent. El món està vivint en un moment, molt turbulent. S'estan detectant molts moviments de persones, concretament. Per què? Primer per crisis econòmiques, no? A l'àmbit mundial, aquí podríem parlar de Sud-amèrica. També per crisis polítiques o de guerra, que els diré jo, que això provoca també moviments de persones. Per canvi climàtic. No, sobretot a l'Àfrica, el que passa és que ara concretament el canvi climàtic sobretot afecta, és a dir, s'està movent la gent a vegades dintre del propi país però no s'acaba d'anar, però també és una qüestió que afecta el futur. O una qüestió que jo sempre recordo i és que mentre aquí tenim una societat envellida que s'està envellint progressivament, al nord d'Àfrica, és a dir, davant de les costes espanyoles, és justament el contrari, la piràmide demogràfica és la contrària. Hi ha moltíssim jove que no pot treballar, d'acord? Això suposa, òbviament, una pressió cap a la societat occidental que crec que, en el fons, n'és conscient. Però és que aquí també comencem a tenir problemes, i això jo crec que s'ha de dir, o almenys sortiran problemes, com deia abans, d'envelliment demogràfic, problemes que això suposarà, per cert, que sigui necessària, és una hipòtesi, sigui necessària la presència d'immigrants cap a Espanya o cap a la resta d'Europa per sostenir l'estat del benestar, o finalment, naturalment, altra cosa que pot ser delicada és la qüestió pròpia de la integració, d'acord? De l'acollida, integració dels immigrants en la societat en la que estan. En tot cas, i això sí, amb això acabo, jo penso que hi ha una cosa que s'ha de vetllar molt, s'ha de cuidar, que és la següent. Cada dia en els mitjans de comunicació doncs apareixen persones que intenten accedir a la Unió Europea o a Espanya de manera irregular. Jo sempre intento recordar una cosa. Si les persones intenten accedir de manera irregular a Espanya o a la Unió Europea, és perquè Espanya i la Unió Europea tenen les seves portes, en general, però tenen les seves portes tancades. A diferència del que pensa la major part de persones, jo sóc de l'opinió que Espanya, per exemple, és molt restrictiva a l'hora de fer que els immigrants entrin de manera regular a Espanya. Les concessions d'asil de protecció internacional són molt baixes. Les possibilitats de que un estranger vingui a Espanya a treballar són molt baixes. Que si tenen, ja dic, no tenen llocs de treball per ocupar. Què passa si els immigrants, concretament, no poden venir de forma regular, si no poden accedir per la porta de casa de forma regular, que és com s'ha de fer, intentaran accedir per la finestra, pel sostre, intentaran accedir de qualsevol manera. Jo penso que la pressió de la immigració irregular, és a dir, de la immigració que no té documentació, també és un motiu de preocupació que s'hauria d'afrontar de forma convenient.
Ferran Camas, ell és el catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social de la UdG, director de la Càtedra d'Immigració de la Universitat de Girona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies per fer aquesta referència a la càtedra d'immigració.
Gràcies. 7 minuts i arribarem a les 10 del matí. Deixeu-me, com que tots voleu parlar, deixeu-me preguntar-li primer a una persona que encara no ha parlat, com és la Mariona, com que la tenim lluny. Segon, perquè vius a Girona, oi, Mariona?
Sí, a Girona ciutat.
I tens al costat una ciutat de les, de les que tenen més percentatge
més alt
de migrants, com és Salt, no? Sí. Com ho has, no sé si vols comentar alguna de les coses que has sentit del doctor Camas o vols referir-te al que ha passat al llarg d'aquesta setmana.
No, tenia diferents comentaris, era molt interessant la intervenció del doctor Camas. Clar, sí, Salt és ben bé, estem parlant d'un municipi que té totes les escoles públiques que són d'alta o màxima complexitat. Això explica d'una feina que ha quedat pendent des de l'inici d'arribada d'immigració estrangera a partir del 2000, i que ara ja estem parlant, en alguns casos ja de segona o tercera generació, hi ha una feina pendent d'integració. S'ha fet feina, però hi ha una feina pendent. I clar, això va creant un caldo que ara junts amb aquest discurs, aquesta setmana, ells han obert un meló que portaven des de dins, des de feia molt de temps. Jo crec que els resultats de Ripoll amb les municipals ho vam començar a veure, amb el creixement d'Aliança Catalana, però al final hi havia un debat candent que es parlava d'una cimera a finals d'any i s'ha tirat per aquí i ha sortit al Congrés, que és com un pas endavant per sortir, no, del debat sobre l'amnistia, no? I ens situem del tot entre l'eix dreta i esquerra, i Junts tira cap al camí un altre cop del conservadorisme i el camí dels partits de la dreta europea. Dit això, sí que hi ha molt de debat, i a Girona es manifesta, sobre si ja està havent-hi un discurs bonista cap a la immigració o no, no? Que és una cosa que fins i tot jo em quedo molt esparverada amb els comentaris que tenim en mitjans de comunicació. Jo crec que tots els periodistes aquí ho devem viure, i hi ha un debat social sobre temes d'immigració que existia més enllà de si Junts aquesta setmana ho treu o no, no? I cal veure, jo crec que Salt és el paradigma d'això, de les dificultats d'accés a habitatge, no? El primer que deia el doctor Cama és Espanya té unes polítiques molt restrictives pel que fa a l'accés. Això aboca a molta població que vol venir aquí a fer un periple, el que suposa un desgast econòmic, psicològic, traumàtic d'arribar aquí, i quan arribes aquí tens una barrera brutal que moltes vegades ni en som conscients, no? Si hi ha tota una generació que té una possibilitat d'accés a l'habitatge tinguent sous de 1.500 euros al mes, doncs amb una situació irregular t'aboca a llogar habitacions, sublogar habitacions, a viure tota la família en una mateixa habitació, que és el que el drama que ens estem trobant, a desnonaments diaris amb tot de menors, perquè Salt és la realitat del dia a dia. Tot i tenir una, teòricament, haver separat els desnonaments segons els anuncis del govern espanyol, diàriament tenim desnonaments, i cada cop més virulents, amb més presència policial, que almenys el que diuen les entitats és una forma, consideren que és una forma d'espantar també qui ho intenta parar, no? I després la impossibilitat de tenir una feina amb protecció i garanties, perquè si tu has de provar que tens arrelament per poder treballar en garanties, clar, és un peix que es mossega la cua. I en tercer lloc, una cosa que per mi no és gens menor, i quan parlem amb escoles com a Salt que tenim d'alta i màxima complexitat, és que a Espanya el fet de néixer aquí amb pares estrangers no et dona la nacionalitat, de facto. Tu, i jo crec que això tenim tots el somni americà al cap, d'alguna manera, i ens pensem que pel simple fet d'haver néixer a Espanya tens la nacionalitat espanyola, i no. Tenim totes generacions que tenen la nacionalitat marroquina, la nacionalitat hondurenya, no, i per parlar dels dos col·lectius majoritaris a Girona. I si no fas el pas abans dels 18 anys per obtenir la nacionalitat espanyola, que no és fàcil, perquè tot el que és el mercaderia per aconseguir una cita, per exemple, a estrangeria, perquè tens màfies directament agafant-les, t'aboca a que en el país on has nascut no tens ni la seva nacionalitat. I no hi ha una informació ni un seguiment en molts centres educatius d'això. De fet, molts professors ni són conscients de que tenen alumnes que no tenen la nacionalitat espanyola havent nascut a l'Estat. Aquí una primera intervenció de la situació d'aquesta setmana.
Vull donar un parell de xifres sobre la qüestió de la migració a Catalunya. Els últims 20 anys Catalunya ha passat de tenir un 5-6% en sembla de població migrant a tenir un 16, gairebé un 17%. Salt, per posar-hi la xifra, crec que està al 30, que està al 38.
Sí, és un més d'un terç, i perquè un terç de la població, no, un 40% no té dret a vot. Clar, és que estem parlant d'una població, el municipi de Salt, que la gent que hi viu no pot decidir. És un percentatge altíssim.
El que vull dir és una qüestió delicadíssima de tractar, delicadíssima, i crec que no conec des de l'època del procés una qüestió que generi més tensions, rèpliques, contrarèpliques, gairebé insults cada cop que se'n parla entre uns i altres. És evident que hi ha una part de la política catalana que li costa molt parlar d'aquesta qüestió i que tens la impressió que només espera que algú altre en parli per dir-li que el nom del porc, no? I per altra banda, tens un creixement de l'ultradreta. I que passa a Catalunya, que passa a França, que passa a Espanya, que passa a Itàlia, que passa al món nòrdic, no? I que passa a Salt, i que passa a Ripoll. Llavors, és una matèria tan delicada, és una matèria tan difícil d'agafar, i en què tothom sembla que té la solució fàcil, que, ostres, difícil, molt difícil.
Una matèria molt delicada, que a més sempre revifa, i ho fa ara també, en ple context preelectoral. I això no és bon auguri, justament perquè aquesta